I aquí l'Esport al Punt, en Jordi Túrria. Jordi,
bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Què fem avui?
Tens el calendari a punt per trobar aquesta data de la Supercopa que no apareix o no?
Ostres, no. Que és l'agost, no, això?
L'agost, bueno, em sembla que serà setembre. Ja ho veurem.
L'Esport al Punt.
Ahir ja us vam explicar que les relacions entre el Barça i l'Espanyol no passen pel seu millor moment. Els dos clubs són incapaços de posar-se d'acord a l'hora de trobar les dates oportunes per jugar a la Supercopa d'Espanya. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir vam sentir els arguments de Xiqui Beguiristany, que defensava un únic partit al Camp Nou. Uns arguments que em sembla que no han convençut gens ni mica el president de l'Espanyol. Daniel Sánchez Llibre l'ha replicat avui, l'ha acusat el Barça de posar obstacles per jugar fins i tot la Copa de Catalunya a la final, i fins i tot ha suggerit que la Supercopa es podria jugar a Vilassar.
Diríem que això ho ha comentat en un to més irònic, però el que sí que ha dit seriosament és que si és per l'Espanyol, la Supercopa jugarà doble partit tal i com està establert. Daniel Sánchez Llibre, resposta així, Xiqui Beguiristain.
És que el que pugui dir aquest senyor, què vols que et digui ara jo? Ell pot dir que li interessa això i jo puc dir que m'interessa fer el camp del meu poble. No sé si em vols entendre. La competició de la Supercopa està establert que són dos partits i primer el camp del campió de la Copa del Rei i segon el camp de l'equip campió de Lliga, i això s'ha d'acceptar així. Ara, que els hi convindria? A mi em convenen moltes coses i m'haig de fotre també, no?
Però els problemes per trobar dates entre el Barça i l'Espanyol no només fan referència a la Supercopa, sinó també a la final de la Copa Catalunya, que encara està pendent. Pel president de l'Espanyol, si aquesta final encara no s'ha jugat, ha estat perquè el Barça no ha volgut.
Això depèn de la Federació Catalana. El Roche la volia fer el mes de maig, m'ho va comentar, i jo li vaig dir que per mi encantat, però l'altre equip es va negar. El comentari que em va fer a mi el Jordi Roche, que li havia pensat fer-lo després que s'acabés la Lliga, i nosaltres vam acceptar, vam dir que sí, perquè és una copa que s'ha de jugar i és una final que està pendenta, perquè és que ara ens podem trobar que ens ajuntem en dues finals juntes. Vam acceptar nosaltres i els altres van dir que no.
En un altre ordre de coses, el president de l'Espanyol també ha comentat que si el club necessita fitxar, s'estudiarà quan arribin les propostes, com es va fer la temporada passada, i ha afegit que de moment encara no han rebut cap oferta en concret per cap jugador blanc i blau, tot i els rumors que corren.
Acabem de sentir un president, Daniel Sánchez Llibre, i ara sentirem un expresident, Florentino Pérez, que ha reaparegut en escena a poc més d'un mes de les eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez no ha volgut dir a qui donarà suport, però entre línies se li ha entès gairebé tot. Catalunya Ràdio Madrid, Toni Regal, bona tarda.
Bona tarda. No ha volgut reclamar obertament el vot per a cap dels precandidats, però Florentino Pérez ha recordat que la seva condició d'expresident li concedeix el dret de donar suport a una de les precandidatures al moment que ho consideri oportú.
Las elecciones no han empezado. Deje que empiecen, que cada candidatura presente su proyecto y bueno, pues yo sí, ¿cómo no me voy a pronunciar yo? Como he dicho antes, después de trabajar durante 6 años con toda mi ilusión para el Madrid, no voy a decir yo lo que creo que es mejor para el Madrid, seguro.
L'expresident del Madrid ha deixat entreveure la seva intenció de donar suport a Juan Miguel Villarmir al criticar algunes de les decisions d'altres dos precandidats, Juan Palacios i Ramon Calderón, fent al·lusió a la decisió de Camacho i del Bosque de donar suport a Juan Palacios. Florentino Pérez ha dit que el Madrid no és dels exjugadors, sinó dels socis.
Nosotros tenemos que luchar para que el Real Madrid sea de sus socios, y lo vuelvo a repetir, y no sea de nadie más. Ni por muy exjugador que haya sido uno, ni por muy exentrenador que haya sido uno, yo quiero decirle que, como les he dicho antes, el Real Madrid es muy potente y hay una gran necessitat, per a molts vital, d'influir en este club.
D'altra banda, Florentino Pérez ha reconegut els mèrits del Barça a adjudicar-se la Lliga Espanyola i la Champions i ha felicitat l'equip blaugrana.
El Barcelona és l'actiu més important que ha tenido en estos 2 anys i hay que reconocerlo, es el hambre, las ganas de ganar. Y cuando se tiene hambre y se tiene un equipo, un buen equipo, pues se gana. Y yo lo único que quiero decir es que me parece muy bien que haya ganado, les he felicitado y yo no tengo, yo no me alegro por los males ajenos, sino yo siempre he trabajado por, digamos, por nosotros mismos.
L'expresident del Madrid ha reiterat que va dimitir perquè no podia compatibilitzar el seu càrrec amb les seves ocupacions professionals a ACS i perquè feia falta un revulsiu davant la ratxa negativa de l'equip. Toni Rigal, Catalunya Ràdio, Madrid.
Falten 10 dies per la Copa del Món de Futbol.
Doncs quan falten 10 dies perquè comenci aquest Mundial, trobem força moviments a les diferents seleccions que hi han de participar. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
Partits amistosos, jugadors lesionats, canvis de lloc de concentració. I en aquest menú mundialista d'avui també ens porta una manifestació de jueus a Nuremberg abans del partit entre l'Iran i Mèxic.
La manifestació no és per avui. Haurem d'esperar a l'11 de juny, que serà el dia que debuti la selecció d'Iran al Mundial. El Consell Central dels Jueus d'Alemanya ha convocat aquesta manifestació en contra de la política d'aquell país i del seu president, Mahmoud Ahmadinejad, que ha posat en dubte l'Holocaust i el dret de l'existència de l'Estat d'Israel. El president iranià tenia previst viatjar a Alemanya per seguir algun partit de la seva selecció, però finalment no hi anirà per evitar-se problemes. Segons la llei del país germànic, s'ha de detenir tothom que posi en dubte l'Holocaust. A la selecció espanyola estan molt pendents de Sier Delorno, li han fet proves al lateral del Chelsea i aquesta tarda Luis Aragonés decideix si finalment és Delorno qui viatja a Alemanya o li busca un substitut per la lateral esquerra.
Problemes també de lesions per Itàlia.
El migcampista Perrota s'ha fet mal al genoll a l'entrenament d'aquest matí, té un cop i li han de fer proves per veure si corre risc de no poder jugar al Mundial. S'embrota, no podrà començar el campionat, té una lesió muscular, estarà de baixa entre dues i tres setmanes. Ilija Petković és el seleccionador de Sèrbia i Montenegro i havia de buscar un substitut per un davanter, el lesionat Vujinic. Petković l'ha trobat a casa i mai més ben dit perquè ha convocat el seu fill Dusan per completar la llista de davanters de la selecció sèrbia.
Alemanya, per cert, que havia marxat fora, en Samaga Suïssa, Sicília també, torna cap a casa, no?
Sí, ja és a casa amb una baixa, la del davanter Miroslav Klose, que ha deixat la concentració per unes hores per uns problemes personals. Està previst que s'incorpori immediatament. Alemanya és una de les 11 seleccions que jugaran al Mundial que avui tenen amistós. Alemanya juga contra el Japó, una altra selecció mundialista. També s'enfronten la República Txeca i Costa Rica. Anglaterra juga contra Hongria i entre els partits destacats, l'Argentina, Angola. És una nova oportunitat per veure l'evolució de Leo Messi i també per seguir Javier Saviola, que no seguirà la pròxima temporada al Sevilla, ho ha confirmat el seu entorn. El club andalús no li oferirà la renovació. El Barça encara té un any de contracte amb el jugador argentí. Haurà de buscar, com ha passat en els últims estius, una solució per Saviola.
L'esport del punt que comença el compte enrere de cara a aquest inici del campionat del món de futbol. Cada dia us oferirem tota la informació que ens arribi des dels diferents punts de concentració de totes les seleccions que hi han de participar. Passen 4 minuts de 3 quarts de 3 de la tarda i encara en futbol ja sabeu que aquest programa segueix el dia a dia del Nàstic en la seva lluita per aconseguir l'ascens a primera divisió. Avui Tomàs Fortès ha estat amb el capità de l'equip que demana serenitat. Catalunya Ràdio Tarragona, Tomàs, bona tarda.
Bona tarda. La plantilla del Nàstic afronta amb serenitat la setmana abans de viatjar divendres cap a Jerez, on, recordem, dissabte juguen el partit que els pot donar l'ascens a primera divisió. Els jugadors saben que es trobaran un Jerez motivat, possiblement més econòmicament que no pas esportivament, ja que els andalusos no s'hi juguen res. Aquesta circumstància, em diu el capità del Nàstic Serrano, no importa però gens.
Mientras nosotros estemos como estamos hasta ahora, los incentivos que pueda tener ellos o no, no son comparables al nuestro. Nosotros vamos a ir a jugarnos un ascenso a primera división. No hay nada que equipare a eso. Más incentivados, o sea, más motivados que nosotros no pueden estar, por mucho que estén relajados, a lo mejor porque no se juegan nada. Somos nosotros los que nos jugamos un ascenso, con lo cual no me da ningún miedo.
Al primer entrenament de la setmana, que s'ha fet aquest matí, no hi han participat Bolo, Boadas ni Merino, que arrosseguen molèsties del partit contra el Numancia, i Luis César els vol reservar per Jerez.
Els millors anys de la nostra vida amb el Nàstic. Aquest dimecres, Bernat Soler i tot l'equip del programa seran a Tarragona en directe i de cara al públic per parlar del Nàstic abans del decisiu partit que els pot portar a la primera divisió.
Amb Joan Miquel Nadal, alcalde de Tarragona.
Josep Maria Andreu i Raül Font, president i vicepresident del club, i Luis César, entrenador del Nàstic.
Els capitans de l'equip, Serrano, Pinilla i Codina, i el també jugador Àngel Morales.
I els col·laboradors del programa, una actuació musical i la presència de jugadors i seguidors.
Us espero aquest dimecres a partir de les 11 de la nit a l'antiga audiència de Tarragona. Entre tots celebrarem que el Nàstic pràcticament ja és equip de primer.
Els millors anys de la nostra vida amb el Nàstic, un equip de primera.
I ara la comunicació diària amb la capital francesa per saber com va la jornada del torneig de tennis de Roland Garros. Catalunya Ràdio, París, Jaume Boix, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Què podem destacar del que s'ha vist fins ara, la jornada d'avui?
Doncs fins ara hem de destacar les victòries d'Albert Montañés i Fernando Verdasco al torneig masculí i les derrotes de Fernando Vicente, Albert Portas, Lourdes Domínguez i Maria Antonia Sánchez Lorenzo. Això és el més important que hi ha hagut fins ara. Destaquem, per tant, la victòria de Montañés, el partit que va quedar suspès ahir per culpa de la pluja amb 2-1 i 3-0, l'ha acabat resolent amb 6-4 a favor seu a l'últim set contra Bob Ginepri. Ell ha parlat de les dificultats que ha tingut per acabar de rematar el partit.
Sí, bueno, començàvem 3-0 del quart en doble break, m'he posat 5-1... però bueno, al final s'ha complicat la cosa, he tingut un parell de match balls que no he sabut aprofitar i al final pues, 5-4 una mica demanant l'hora i al final pues, mira, 6-4 i content.
Per cert que Albert Montañés també ha parlat del rècord històric que va aconseguir ahir Rafa Nadal superant a Söderling, va sumar la seva 54a victòria consecutiva en pistes de terra superant el rècord de fa 29 anys de Guillermo Vilas. Montañés ho ha valorat així.
Pues bueno, la veritat que és per, no sé, és xapó, o sigui, és un noi que a terra batuda pues per ara no el pot guanyar ningú i tot sembla que tampoc ha guanyat ningú, o sigui, la veritat que molt bé, que vols que et digui, o sigui, és un noi que ho té tot i té una actitud increïble i sap jugar i és molt bo.
Stefano Galvani serà el seu pròxim rival. Pel que fa Verdasco, ha eliminat Chela en 4 sets, se jugarà la pròxima ronda contra el guanyador del partit que estan disputant hores d'ara l'argentí Mónaco i l'holandès Van Gemerden. I destaquem també que hores d'ara estan jugant Óscar Hernández amb el francès Gilles Simon, domina Óscar per 2-16-0, i també està jugant Anabel Medina amb victòria Azarenka. La bielorrussa està guanyant de forma clara 6-0 i 4-2.
Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de les pistes on es disputa el torneig de Roland Garros a París. Gràcies, Jaume Boix, bona tarda.
Bona tarda.
I ara a l'Esport al Punt viurem el partit de la meva vida. Aquest és el nom de la autobiografia que ha escrit Pau Gasol i que també es titula Gasol per Pau Gasol. El jugador que ja acaba la seva temporada a la NBA és aquests dies a Catalunya. Víctor Monreal, bona tarda.
Bona tarda.
Ja sabem quin és el partit de la seva vida?
Doncs sembla que aquest partit, el que fa referència a Gasol, podria ser una metàfora de la seva vida esportiva perquè és precisament d'això del que parla el seu llibre. La intenció, segons els redactors del llibre, els periodistes Jesús Sánchez i Fernando Carreño, és mostrar la personalitat i les inquietuds del català i demostrar de passada que, tot i ser una estrella mundial, no ha deixat de tenir una vida normal fora de les pistes. A més, les recaudacions del llibre aniran destinades a UNICEF, amb la qual el jugador de Memphis està vinculat des del 2003. Deixant un moment el llibre de banda i aprofitant la presència del seu amic Juan Carlos Navarro, Pau Gasol també ha volgut parlar del Barça i de les seves opcions a la Lliga. El de Sant Boi creu que l'eliminatòria davant del Tau serà molt oberta.
El factor que m'encontro sempre és complicat, no? I el Tau juga bé, encara que el Barça doncs, ha demostrat que els dos partits de Madrid els ha guanyat bastant fàcil, no? Ja ho veurem, és una eliminatòria bastant oberta, perquè els dos equips tenen potencial com per passar a la final i emportar-se el títol.
Li han preguntat també per les declaracions que va fer el mànager general dels Grizzlies, Jerry West, en què deia que Gasol no era un jugador determinant per l'equip, i això és el que respost el català.
No, home, jo crec que molta gent a Memphis estava molt dolorida després del final de temporada i personalment jo era un d'ells, però és que no, tampoc era qüestió de fer declaracions i atacar a ningú, no? El que tinc clar és que, bueno, que sóc el jugador franquícia del meu equip i si algú han de criticar i fotre un pal, me'l fotran a mi, no?
Per cert, que ja que parlem de la NBA, que Miami s'ha situat a només una victòria de la gran final aquesta matinada, derrotat per 89-78 Detroit, i domina la final de la conferència, és per 3-1. Un cop més, el tàndem format per Way i O'Neal ha estat decisiu. El primer ha fet 31 punts per 21 del segon. Ara el duel es trasllada a Detroit. 5 minuts i seran les 3 i continuem parlant de bàsquet, perquè el Bruesa de Sant Sebastià i el Polaris Wall de Múrcia són els dos equips que han aconseguit l'ascens a la Lliga ACB. Ho han fet superant equips teòricament més potents com el Lleó o el CAI de Saragossa. A l'Esport al Punt volem donar la benvinguda als dos ascendits que ara es disputaran el títol de campió de la Lliga LEP. Víctor Monreal ens porta avui cap al País Basc, cap a Sant Sebastià, per saber més coses del Bruesa, on per cert ha trobat un exjugador del Barça.
És José Luis Galilea, que per cert també va estar a les files del Madrid. Va arribar aquesta temporada com a jugador, però s'ha convertit fa 3 setmanes en delegat de l'equip per culpa d'una lesió. El Bruesa és, sens dubte, l'equip revelació de la temporada. A l'Alep va néixer fa només 5 anys de la mà del seu actual president, Miguel Santos, un important agent FIFA, i després d'un any a la Lliga Alep 2 va passar 2 temporades sense participar en competicions oficials per problemes econòmics. El 2004 va arribar un nou patrocinador i el club va comprar una plaça per jugar a la segona categoria del bàsquet espanyol. L'objectiu era la permanència, però l'equip que entrena Porfirio Fisac va acabar la fase regular a la 5a posició gràcies sobretot al seu gran poder anotador. Va superar la primera eliminatòria dels play-offs sense cedir un sol partit i més tard contra el campió de la Lliga Regular, el Lleó, l'equip basc completava el miracle i es convertia en nou equip de la CB. Per José Luis Galilea ha estat molt especial aconseguir l'èxit a la seva ciutat.
Desde luego que es algo muy muy bonito. Porque aparte es en mi ciudad y bueno, es la segunda vez que consigo una cosa así, la otra fue con Murcia y nada, la verdad es que bueno, pues es la LEP es una competición muy muy bonita donde se vive todo muy 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 intensamente, ¿no? Porque pues bueno, quizás dentro de que ya es profesional, pues no lo es tanto como en la CB, ¿no?
Galilea ja pensa en la propera temporada. Davant la possibilitat que repeteixi la crisi econòmica de fa 4 anys, ell creu que amb l'ascens el club té assegurat el recolzament de les institucions.
A raíz de ver de lo que el equipo ha sido capaz, toda la ciudad es la que se ha volcado con el equipo y las instituciones yo creo que van a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Esperemos que sea así, vamos, yo creo que no habrá ningún problema.
Hem de dir que si avui ens hem acostat al Bruesa, demà ho farem a l'altre equip que ha aconseguit l'ascens, que és el Múrcia. Diumenge es va acabar el Giro d'Itàlia amb la victòria d'Ivan Bass, un giro que està considerat per molts corredors com el més dur dels últims anys. Entre els corredors que van aconseguir l'objectiu d'arribar a Milà trobem l'únic català que hi ha participat. Parlem de Josep Jofré, que ja ha tornat a casa i li ha explicat a Laia Tudel la seva experiència.
Doncs sí, ha estat el seu primer giro i tot i que no ha aconseguit un dels seus objectius, que era guanyar una etapa, està satisfet amb la seva 29a posició a la classificació general. El ciclista català Josep Jofré ha fet un balanç al giro i ha destacat sobretot la duresa de moltes de les etapes.
Aquest any tots els corredors hi anàvem al giro sabent que era un dels giros més durs que es feia. Entre l'hotel, les etapes, dues vegades vam haver d'agafar l'avió, no podíem ni descansar tant. I entre això i que les etapes han sigut molt llargues i l'última setmana creiem tots que ha sigut excessivament dura, doncs bueno, es recordarà com a un dels giros més durs, no?
L'italià Ivan Basso ha estat el guanyador del giro, però per Jofré la sorpresa d'aquesta edició ha estat un altre ciclista, Quique Gutiérrez.
Sabíem que Basso era el favorit, normalment doncs, els italians són els que més bé estan en el giro, i llavors el que ha sorprès una mica, i molt agradablement, i a mi personalment molt, ha sigut el Quique Gutiérrez. Sabia que podia fer perfectament dels 10 primers, però bueno, fer un segon al Giro d'Itàlia doncs, ha sigut doncs, la sorpresa d'aquest giro.
Malgrat la duresa d'algunes de les etapes, Jofré s'endú també bons records del seu primer giro.
Els bons moments, no sé, el que li hi ha a Itàlia, no? Sobretot la gent, l'afició que hi ha, és increïble. Tant és el port que era, doncs estava sempre molt, molt ple de gent, amb molta afició en aquest sentit, no? La gent s'acostava molt als corredors, no sé, hi havia un bon caliu a les sortides i arribades.
Ara Josep Jofré descansa a casa seva, però per pocs dies, perquè diumenge ja se'n torna a anar cap a França, a córrer la Dauphiné l'Everest.
El doble campió del món, i amb aquesta notícia finalitzem, doble campió del món de motociclisme, Umberto Massetti ha mort als 80 anys a Maranello, a Itàlia, a causa d'uns problemes respiratoris. Massetti va vèncer els mundials de 500 dels anys 50 i 52 amb una gilera. Ho deixem aquí. Adéu-siau, bona tarda.